Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
En el moment que nosaltres detectem un vehicle sense etiqueta, el que fem és primer el contrastem amb si està o no està en moratòria. Un cop veiem que no està en moratòria, el contrastem amb si està o no està en el registre. En el registre tenim aquestes 30.000 persones i allà discriminarem. Si no es troben en el registre i no es troben en moratòria, llavors se'ls comunicarà una multa.
És Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, explicant què els passa. A partir d'avui, els vehicles contaminants que circulen per la zona de baixes emissions. S'acaba la moratòria i des d'aquest dimarts hi ha multes que van del 100 als 1.800 euros, depenent de la gravetat de la infracció. La prohibició és pels dies feiners, entre les 7 del matí i les 8 del vespre, en una zona de 95 quilòmetres quadrats. És dimarts 15 de setembre de 2020. Repassem altres titulars també d'aquesta jornada, com aquest avantprojecte de llei de memòria democràtica que avui era damunt la taula del Consell de Ministres. Marta Pardell.
La llei anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme i legalitzarà la Fundació Francisco Franco. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha dit a Catalunya Ràdio que la llei arriba tard i es queda curta.
La justícia belga porta al constitucional d'aquell país l'extradició del raper Valtònyc.
Aquest dimarts havia de dictar sentència, però ha presentat una qüestió prejudicial per veure si el cas del raper s'emmarca en la llibertat d'expressió.
Badalona ajudarà a pagar la llum, el gas i l'aigua als pensionistes que guanyin menys de 900 euros.
L'Ajuntament engega un programa d'ajudes i destinarà gairebé 2 milions d'euros als propers 3 anys. Els receptors són avis i àvies de més de 60 anys que no cobrin més de 900 euros.
I baixen el risc de rebrot de Covid-19, també la velocitat de contagi a 157 i 0,95 respectivament.
Les últimes 24 hores s'han diagnosticat 1.266 nous casos en PCR i hi ha hagut 14 morts. Salut endureix restriccions a Girona i Salt, mentre l'Ajuntament de Mataró escurça els horaris comercials.
Pel que fa als esports, ja hi ha data d'inici, també calendari per les categories no professionals de futbol.
La Federació Espanyola de Futbol ha acordat que la Lliga Femenina i la de Futbol Sala comencin el 4 d'octubre i la segona B i tercera divisió arrencaran el 18 d'octubre.
I fem un cop d'ull a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer el Jordi Cruz, que ens expliques. Bon dia.
Hola, bon dia. El front que està creuant Catalunya porta núvols alts i mitjans que afecten a bona part del país i també està fent que avui la temperatura sigui una miqueta més baixa. Avui la màxima en general quedarà entre els 28 i els 33 graus. Farà calor, calor d'estiu, però no tant com va fer ahir. Aquests núvols no deixaran precipitació. De fet, s'han d'obrir clarianes a partir de la tarda a les comarques de Lleida i de Tarragona, però estan creixent nuvolades cap al Pirineu que poden deixar algun ruixat, especialment al nord de la serralada. A més, a partir del vespre apareixerà algun núvol baix a punts del litoral. A partir de demà la temperatura tornarà a pujar i de nou els propers dies ens podem trobar amb algun ruixat de tarda al Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, per la previsió meteorològica. El control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parla Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Nosaltres comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, l'entrada en vigor de les sancions a la zona de baixes emissions de Barcelona. Des de l'1 de gener els vehicles més contaminants ja tenien prohibit circular-hi, però amb una moratòria pel que fa a les multes, que, atenció, oscil·laran entre els 100 i els 1.800 euros, depenent de la gravetat de la infracció. La prohibició és pels dies feiners, entre les 7 del matí i les 8 del vespre, en una zona de 95 quilòmetres quadrats, que, a més de Barcelona, també afecta Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà. Marta.
L'Ajuntament de Barcelona ha valorat el funcionament dels 8 mesos de període informatiu i en fa un bon balanç. Des del gener s'han fet 42.000 avisos a vehicles i en aquest temps s'han detectat uns 15.000 turismes i motos que circulen sense distintiu, un 3% del parc mòbil registrat. Pel que fa als vehicles amb moratòria, sobretot de transport professional i col·lectiu, s'ha detectat un 1,7% en circulació. Amb aquestes dades, l'Ajuntament encara amb optimisme l'inici del període sancionador, amb multes a partir dels 100 euros. Ho ha explicat el registrador regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.
En el moment que nosaltres detectem un vehicle sense etiqueta, el que fem és primer el contrastem amb si està o no està en moratòria. Un cop veiem que no està en moratòria, el contrastem amb si està o no està en el registre. En el registre tenim aquestes 30.000 persones i allà discriminarem. Si no es troben en el registre i no es troben en moratòria, llavors se'ls comunicarà una multa.
Una altra dada positiva és que 9.000 persones s'han acollit ja a la targeta verda que ofereix transport públic gratuït per haver desballestat un vehicle contaminant i no haver-ne comprat un altre. Això sí, va dir alerta que els nivells de contaminació es van disparar a Barcelona des del maig i fins al juliol, quan es va arribar al llindar que estableix l'OMS. Per això, tempa els nivells de partícules a la tardor, especialment per la reducció de fins a un 43% en el transport públic.
I encara sobre aquesta qüestió, sobre el funcionament al 100% de la zona de baixes emissions, recollim també la reacció de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic. Els companys de Radio Ciutat de Badalona han parlat amb ells, que són bastant reticents. No creuen que la zona ajudi a reduir circulació i, en canvi, sí que acabi convertint en pàrquings els municipis que limiten en Barcelona. Sílvia Llamas, bon dia, és així?
Seria el cas de Badalona, on hi ha l'última sortida de l'autopista abans que comenci a Sant Adrià la zona de baixes emissions. Des de la PTP adverteixen que molts conductors de cotxes sense etiqueta ambiental agafen la sortida de la C31 per aparcar en alguns dels barris de la ciutat abans d'adreçar-se amb metro, bus o tramvia fins a la gran ciutat. D'aquesta manera, la C31 continua col·lapsada en hores punta. Roger Malció és vocal al Barcelonès Nord de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
Els municipis que queden al voltant, és possible que ara mateix tinguem més trànsit, trànsit d'agitació, trànsit amb vehicles sense etiqueta que no poden entrar a Barcelona i doncs que aprofiten aquesta sortida d'aquí darrere, de Badalona Sud, per sortir, buscar aparcament i anar a agafar el transport públic. Doncs no volem tampoc com a ciutat convertir-nos en l'aparcament dels vehicles contaminants que no poden entrar a l'àrea, diguem-ne, de la zona baixa d'emissions.
L'objectiu, doncs, d'aconseguir la reducció del trànsit que hauria d'acompanyar la zona de baixes emissions, de moment no s'hauria assolit. Des de la PTP expliquen també que la reducció d'emissions produïda per cotxes especialment contaminants, que hagin estat desballestats, podria quedar compensada per les emissions que es produeixen en la fabricació de cotxes més ecològics.
Gràcies, Sílvia. Des de Radio Ciutat de Badalona deixem la mobilitat i parlem d'urbanisme, però també en clau de sostenibilitat. Aquest migdia s'ha presentat la declaració del Pacte Nacional per la Renovació Urbana. S'hi han sumat 18 organismes, inclosos el govern i el Col·legi d'Arquitectes. L'objectiu és posar les bases per revertir l'actual model urbanístic cap a un de més eficient i, com dèiem, més sostenible. La nostra companya Marta Patricio en té les claus. Marta, bon dia. Què han dit? Algun calendari concret?
Bon dia. Aquesta declaració és el punt de partida per començar a treballar per l'elaboració d'aquest pacte nacional. L'objectiu, potenciar i incentivar polítiques per fer un entorn més sostenible i més saludable per les persones. Per això caldrà canviar l'actual model urbà i fomentar la rehabilitació sostenible. Escoltem Agustí Serra, secretari de l'Agenda Urbana i Territori.
Que aquest pacte, el que ha de provocar, de fet, allò que ja estem aplicant al departament, que és revertir aquest model. Apostar pel que és el reciclatge urbà versus la nova extensió.
Catalunya és un dels territoris que menys rehabiliten de tota Europa. Cal tenir en compte que un 70% dels edificis de l'actual parc d'habitatge de Catalunya tenen més de 40 anys. Pel que fa a calendaris, és previst que entre l'abril i el maig quedi tancat el document tècnic del pacte i a partir del juny hauria de quedar aprovat definitivament aquest Pacte Nacional per la Renovació Urbana.
Gràcies, Marta. Més coses. És dimarts i tenim una crònica política molt farcida amb reunions del Consell Executiu i del de Ministres. Comencem per aquest últim, que avui tenia previst aprovar l'avantprojecte de llei de memòria democràtica. Una llei que en principi tindrà prou suport per tirar endavant i que ja sabem que anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme, com el del president Lluís Companys, i que il·legalitzarà la Fundació Francisco Franco. Està pendent de la roda de premsa del Consell de Ministres d'avui la nostra companya Diana Bermejo. Hores d'ara està en marxa. Diana, bon dia, que ja estan explicant.
Bon dia, Anna. Doncs l'avantprojecte d'aquesta nova llei de memòria democràtica suposarà la derogació de la llei del 2007. Per començar, com deies, preveu l'anul·lació de les sentències dictades durant la dictadura per motius ideològics, de consciència, religiosos o polítics, com la que va suposar l'afusellament del president Lluís Companys. Tot plegat amb l'ajuda d'una nova fiscalia de sala creada per aquest objectiu. També contempla la retirada de les condecoracions concedides a aquelles persones relacionades amb la repressió franquista, així com declara il·legals les entitats que enalteixin la dictadura, com la Fundació Francisco Franco. La futura llei trasllada a més la responsabilitat d'exhumar les fosses comunes a les administracions públiques i per portar-ho a terme es posarà en funcionament un banc d'ADN i s'elaborarà un cens oficial de víctimes. Per a la ministra de la Presidència, Carmen Calvo, un dels pilars de la llei és precisament la reparació de la memòria d'aquestes víctimes. L'escoltem.
no solamente para reponerlos en su dignidad y para repararlo en la gratitud que le debemos, sino porque eso será a estas alturas, tras más de 40 años de democracia, prácticamente todo lo que podemos y debemos hacer.
Un altre dels objectius de la llei és la defensa del coneixement del passat i per això s'inclouran a les escoles i als instituts continguts que promoguin el coneixement de la repressió franquista. Tot plegat, però, haurà de passar la tramitació del Congrés dels Diputats per veure la llum de manera definitiva. Continua encara la roda de premsa posterior a aquest Consell de Ministres. Us deixem amb el son directe.
Solo dia más, sin tener sobre la mesa del debate político parlamentario y saliendo de la mesa del Consejo de Ministros una ley como esta. Si la del 2007 ya fue tarde, imagínense cómo llega la del 2020. Y además necesaria.
És la ministra Carmen Calvo, la vicepresidenta en directe des d'aquesta roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Gràcies, Diana, d'aquesta nova llei de memòria democràtica. També n'ha parlat aquest matí a Catalunya Ràdio la consellera de Justícia, Esther Capella, que se'n felicita, tot i que assegura que arriba tard i que es queda curta. Denuncia, per exemple, que no preveu modificar el Codi Penal per castigar específicament l'enaltiment del franquisme.
Allò que haurien de fer es queda en curs, per exemple, modificació del Codi Penal, incorporació d'un tipus penal que tipifique la conducta d'enaltiment del franquisme, que tipifica la conducta d'exhibició de simbologia feixista o banderes nazis que les veiem campar amb aconteixements esportius. Per tant, diria lliçons més justes, més val tard que mai, però es queden de nou curs.
Més enllà d'aquesta llei de memòria democràtica, en l'àmbit polític estem a les portes d'un debat de política general, es fa demà al Parlament, i dijous hi ha la vista oral on el Tribunal Suprem ha d'analitzar el recurs a la sentència que inhabilita el president Quim Torra per la pancarta de suport a presos polítics i exiliats. Dues qüestions que eren damunt la taula de l'altra reunió que us dèiem, la del govern, que també s'ha fet aquest matí. Mont Carvajal, bon dia. La consellera Meritxell Budó n'està dient res d'aquestes qüestions? Com va la roda de premsa en aquest cas?
Bon dia, Anna. Doncs ha estat preguntada i repreguntada sobre la possible inhabilitació i el debat de política general. Comencem, Anna. Pel que fa al debat de política general, que comença demà al Parlament, el president Torra exposarà obra de govern i gestió contra la Covid, passada, present i futura. Així ho ha dit almenys la portaveu Meritxell Budó.
Si s'abordarà o no s'abordaran la inhabilitació en aquest debat de política general. Jo repeteixo, el president vol centrar el debat de política general en aquesta gestió de la pandèmia, en aquesta obra de govern, amb aquest contingut que s'ha treballat des dels diferents departaments, i el que està clar, doncs això també és obvi, no? Doncs que en aquest debat de política general, en la participació dels diferents grups polítics.
I diu, repeteixo, perquè ha estat efectivament així, se li ha preguntat i repreguntat i ella ha respost una vegada i una altra el mateix. Que Torra, que no volen donar de cap manera per feta la inhabilitació i que, per tant, van gestionant el dia a dia, ha dit Budó que situar-se en l'escenari posterior seria normalitzar la repressió que el president estaria a punt de patir i el govern no vol i no pot normalitzar-la. Sí que ha reconegut, però, que el debat de demà pot ajudar a enfortir una estratègia unitària si el president quedés fora de joc. Budó també ha dit que demà al ple el president espera trobar en els grups parlamentaris una actitud de solidaritat davant la possible inhabilitació que significa repressió.
Doncs demà, com dèiem, debat de política general, ho anirem seguint. Gràcies, Mont. Tot això, mentre, com deies, avui el Tribunal d'Apel·lació de Gant ha decidit consultar el Constitucional belga sobre l'extradició de Valtònyc. Aquest dimarts havia de dictar sentència sobre l'entrega a Espanya del raper, però ha optat per presentar una qüestió prejudicial, una qüestió per veure si el cas del raper s'emmarca o no en la llibertat d'expressió.
La vista d'avui, doncs, ha estat molt breu, de només un quart d'hora. A la sortida, el raper ha celebrat que s'ajorni la decisió, convençut que el temps corre a favor de la seva causa.
Com més temps passa, el borbol del dia més, per tant, tot el que sigui guanyar temps ja me va bé i poder demostrar aquí a Bèlgica que finalment el que vaig dir no era cap mentida, sinó que els borbons eren un mafiós o un lladre, quan s'ha demostrat i ha sortit a sentència internacional, per tant, també estic content que moguem més lío aquí a Bèlgica i que anem a tots els tribunals possibles.
Valtònyc es va exiliar a Bèlgica el juny de 2018 després de ser condemnat per l'Audiència Nacional per delictes d'enaltiment del terrorisme a 2 anys de presó i a 1 any i mig més per injúries a la corona.
I de Bèlgica tornem a Catalunya, concretament a Badalona, per parlar d'aquest programa d'ajudes que us anunciàvem en titulars que posarà en marxa l'Ajuntament. Estan destinades a persones grans amb una pensió inferior als 900 euros perquè puguin pagar les factures de subministraments. Ens en fan la crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia, quan vulguis, Raquel Moreno.
Bon dia. Les ajudes, consensuades juntament amb la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, es podran sol·licitar a les diferents seus de serveis socials dels districtes 2, 4 i 6 i a l'edifici municipal del Viver. Així, més d'una desena de tècnics dels serveis socials seran els encarregats de tramitar aquesta ajuda i acompanyar les famílies que compleixin amb els requisits en tot el procés. Ser major de 60 anys, no tenir ingressos superiors als 900 euros i ser el titular dels comptadors dels subministraments. N'ha parlat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol.
Perquè formen part d'aquesta classe mitja que està a la frontera entre la necessitat i l'autosuficiència, doncs aquesta vegada aquesta part de la població que normalment està castigada perquè no pot accedir als ajuts però ho passa malament, podrà accedir.
Albiol també ha anunciat que aquesta subvenció d'un total de 2,5 milions d'euros es podrà ampliar en següents fases, tal i com ja s'ha compromès amb la FAP. L'entitat celebra aquesta mesura, tot i que considera que no és la solució definitiva per pal·liar la pobresa energètica que, segons anuncia, pateixen moltes famílies de Badalona.
Passa un minut d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Multes per als vehicles contaminants que circulen per la zona de baixes emissions de Barcelona.
S'acaba la moratòria i a partir d'avui hi ha sancions que van dels 100 als 1.800 euros, depenent de la gravetat de la infracció. La prohibició és pels dies feiners, entre les 7 del matí i les 8 del vespre.
El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de llei de memòria democràtica.
La llei anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme i il·legalitzarà la Fundació Francisco Franco. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha dit a Catalunya Ràdio que la llei arriba tard i es queda curta.
I Badalona ajudarà a pagar la llum, el gas i l'aigua. Ara ho escoltàvem, els pensionistes que guanyin menys de 900 euros.
L'Ajuntament engega un programa d'ajudes i destinarà gairebé 2 milions d'euros als propers 3 anys. Els receptors són avis i àvies de més de 60 anys que no cobrin més de 900 euros.
Amb tu he après. Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb les dades que cada dia dona el Departament de Salut sobre la pandèmia. Les últimes 24 hores s'han diagnosticat 1.266 nous casos de Covid-19 en PCR i hi ha hagut 14 morts. Ara bé, baixant el risc de rebrot i la velocitat de contagi.
Ara mateix aquesta velocitat és de 0,95 i el risc de rebrot se situa en 157 punts, 6 menys que ahir. Pel que fa a ingressats, avui n'hi ha 792 als hospitals catalans, 130 estan a l'UCI. Escoles i instituts, després del retorn a les aules d'ahir, hi ha un total de 70 professionals de l'educació amb resultat positiu de la Covid-19 i 45 alumnes. Incloent els casos positius, la xifra de professionals confinats és de 275 i la d'alumnes de 338.
I més enllà de les dades que anem repassant cada dia, Salut endurirà a partir de demà, atenció, les restriccions a Girona i a Salt per reduir el risc de contagi de Covid-19. Salt és el municipi amb l'índex més alt. S'hi aplicaran les mateixes mesures que fa uns dies que funcionen a Reus i a l'àrea metropolitana, amb limitació de l'aforament a la restauració al 50% i aquesta petició de reduir al màxim els contactes socials. Com a la resta del país, recordem que estan prohibides les reunions de més de 10 persones. Avui els alcaldes dels dos municipis de Girona i de Salt compareixien per donar més detalls de la situació i els estaven seguint des de Girona FM. Ho feia l'Andrea López. Andrea, bon dia. Què han dit? Què ens en destaques?
Bon dia. Entre altres accions, Salut demana als ciutadans de Girona i Salt reduir al màxim l'activitat social i queden prohibides les reunions de més de 10 persones. Es limita l'aforament de bars i restaurants a un 50%, tant a l'interior com a les terrasses, i amb l'obligació de tancar com a màxim a la 1 de la matinada. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, reconeix que són restriccions difícils, però fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
Totes aquestes mesures, i d'altres segurament, que haurem d'anar implementant lamentablement, són mesures per intentar revertir aquesta situació el més aviat possible. Canvia molt estar en aquesta situació 15 dies o un mes o estar-hi 3 mesos.
Més enllà, els ajuntaments de Salt i de Girona també han acordat mesures addicionals conjuntes com el tancament de parcs infantils i d'equipaments esportius a l'aire lliure, la limitació dels accessos a zones verdes com les Deveses de Salt o les Hortes de Girona, la suspensió de mercats i fires previstos per aquest cap de setmana i la prohibició de participar equips gironins en partits esportius amistosos. A més, a Girona quedarà tancat una altra vegada l'accés a la muralla i es demana als joves que no s'ajuntin amb joves d'altres grups estables dins del mateix centre escolar o bé d'altres centres.
Gràcies, Andrea. Des de Girona FM, i on també augmenten les restriccions, és a Mataró. En aquell cas, l'Ajuntament ha decretat que bars i terrasses hagin de tancar abans per aquest risc de contagi. També tancaran abans les botigues. Ens en donen més detalls des de Mataró Ràdio. Judit Peñaranda, bon dia, quan vulguis.
Les terrasses hauran de tancar com a màxim a les 11 de la nit de diumenge a dijous i a les 12 els divendres, dissabtes i vigílies de festius. Les botigues es tancaran a les 10 i els parcs i places també tenen aquesta hora límit. Aquestes noves mesures s'han posat en marxa després de veure un índex elevat d'incompliment de les normes decretades en horari nocturn, com l'ús de mascaretes, el distanciament social i l'agrupament de més de 10 persones, una mesura que la Generalitat ha perllongat fins al 26 de setembre. A més, el nombre de contagis diaris a la ciutat continua a l'alça. Escoltem a Miquel Àngel Vedell, regidor d'Educació.
Tenim un informe de via pública, d'espais públics, en el qual ens diuen que el focus o la transmissió o els incompliments, per dir-ho millor, més grans són en horari nocturn, d'aquí que es va restringir l'oci nocturn, etc.
Per altra banda, com a mesura preventiva, està previst crear un equip de vigilància i control de terrasses i establiments de restauració per controlar el compliment de les mesures higièniques i sanitàries.
Gràcies, Judit. Arribats a aquest moment, crònica cultural. Aquest dimarts seguim parlant del Mercat de Música Viva de Vic, que avui comença a emetre concerts en streaming. Aquest vespre, Meritxell Neddermann, Reinaldo i Clara i Carles Casas, entre d'altres. Aquest últim, Casas, el podreu veure a les televisions locals a 11:15. Connectem, com estem fent tota la setmana, amb els companys del Nou FM. Adrià Millán, bon dia. Programa d'avui?
Bon dia. Continua el recorregut de concerts del Mercat de Música Viva de Vic. Avui a 11:15 del vespre es podrà seguir per les televisions locals de la xarxa l'espectacle de Carles Casas Strings Band, acompanyada de l'Orquestra de Cambra de Vic. Reinterpretaran les obres més conegudes del compositor italià Ennio Morricone, autor de bandes sonores de clàssics com Cinema Paradiso, Novecento, Els Intocables de Lyonnais o Hi havia una vegada a Amèrica. Dels concerts enregistrats, avui es podrà veure al portal del Mercat el de música clàssica contemporània del pianista igualadí Carles Viernés. També hi haurà lloc per Coco Gin i The Tonics amb la seva barreja de soul i rhythm and blues. La veterania de les Migues és una altra de les estrenes d'avui marcades a l'agenda. A banda dels concerts, el Mercat ja ha encetat també les seves activitats de vessant més professional. Tant els pitchings, presentacions a través de les quals les empreses exposen les seves novetats, com els speed meetings, trobades ràpides entre artistes i professionals, es faran en línia.
Gràcies, Adrià. Tot seguit, canviem de música. Sona la dels esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré perquè ens expliqui la crònica esportiva d'aquest dimarts. Bon dia, Eduard. Quina és?
Bon dia. Doncs que ja tenim data d'inici de les categories no professionals del futbol i també calendari. La Federació Espanyola de Futbol ha acordat que la Lliga Femenina i la de Futbol Sala comencin el 4 d'octubre. La de Segona B i la Tercera Divisió arrencaran el 18 d'octubre. L'organisme estatal ha aprovat les normes i les bases de la competició perquè donin inici a aquestes competicions en les dates previstes. Però no tot el futbol tornarà. Alguns clubs, com el Benavent de Lleida, han decidit no participar a la competició, mentre que el Gandesa de la Terra Alta ja ha anunciat que el seu futbol base tampoc ho farà aquesta temporada. Escoltem el president del Gandesa, Marc Fornós, en declaracions a la xarxa.
Ni volem ficar en risc els jugadors, ni volem ficar en risc els familiars dels jugadors, ni els nostres treballadors, ni a ningú. Creiem que en esta emergència que estem vivint, el futbol és secundari. Jugar al primer equip, pues al final ells són adults, nosaltres hem parlat amb tots, com ja t'he comentat abans, l'equip amateur, el primer catalana sí competirà, el filial han decidit ells mateixos que no volen competir, pues bueno, la responsabilitat recau sobre ells. Ells són majors d'edat, han pres aquesta decisió i el club els apoyem.
Mentre que el club de futbol Benavent de Segrià no competirà. El seu primer equip havia de jugar a tercera catalana. Escoltem el president, Aleix Florença, en declaracions també a la xarxa.
Bueno, pues des del club hem estat valorant la situació actual de tot el país en general i del futbol, i nosaltres creiem que, bueno, que no és que no hi hagi un protocol clar per nosaltres, sinó que simplement no hi ha protocol. I al no haver protocol i no poder garantir unes mínimes condicions de seguretat pels nostres jugadors, creiem que no és convenient d'entrar al joc de la federació de jugar quan no tenim garanties ni d'acabar la competició ni de poder recuperar res del que puguem invertir nosaltres.
I a tot això avui hem conegut el calendari de la primera jornada de segona B i els primers emparellaments dels equips catalans que estan enquadrats al grup 3, subgrup A. Seran Barça B, Nàstic, Cornellà, Olot, Espanyol B, Prat, Llagostera, Andorra i Badalona, Hospitalet. Pel que fa a tercera divisió, la federació ha dividit els participants en dos grups d'11 equips per proximitat geogràfica que jugaran una primera fase regular. I parlem d'hoquei sobre patins, perquè avui es decideixen els dos primers semifinalistes de la Lliga Catalana Femenina. Avui sabrem els dos primers equips que jugaran les semifinals de la competició. Manlleu i Voltregà ho tenen tot de cara. Les manlleuenques reben el Girona en partit de tornada dels quarts de final després de guanyar ja en l'anada per 1-6, mentre que les de Sant Hipòlit, amb dos gols d'avantatge sobre el Bigues i Riells, també juguen a la seva pista davant les vallesanes. Un Bigues i Riells que, com dèiem, prepara intensament també la seva temporada. I un darrer apunt, perquè en futbol el Barça ha presentat avui a Pjanic, el migcampista blaugrana de 30 anys, lluirà el dorsal número 8 que ha deixat lliure el brasiler Artur Melo. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dimarts, 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:15. Nosaltres fem una pausa, tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
012, la millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta-m'hi bé, també. Sempre està bé millorar, no?
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Es calcula que entre els segles XIV i XV, un de cada 10 barcelonins era jueu. Amb l'establiment de la Inquisició l'any 1478, la gran majoria van optar per abandonar el país, però l'empremta d'aquesta cultura és encara visible passejant pel call de la ciutat, l'antic barri jueu ubicat al Gòtic. No massa lluny d'allà, al Raval, la Filmoteca de Catalunya fa anys que acull el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, l'únic d'aquest tipus en tota la península. La 22a edició se celebra del 10 al 30 de setembre. Aquesta edició 2020 porta per títol Supervivències. S'hi projectaran un total d'11 llargmetratges, entre els quals podríem destacar l'estrena a Catalunya d'Irradiés, un documental premiat a la darrera Berlinale, coproduït entre França i Cambodja i que parla precisament de sobreviure. També trobarem documentals com Bucra Film Mishmish, sobre la descoberta d'un arxiu de dibuixos animats àrabs dels anys 30, i Sigmund Freud, un jueu sense Déu, basat en la correspondència del pare de la psicologia moderna. En la ficció ens proposen pel·lícules com Minyan, sobre un jove jueu al Brooklyn dels anys 80, i A Kikmar Attack, cinta hongaresa sobre els supervivents dels camps d'extermini, que va ser nominada millor pel·lícula de parla no anglesa als darrers Premis Òscar. 22a edició del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, del 10 al 30 de setembre, a la Filmoteca de Catalunya. Programació completa al web fcjbarcelona.org.